COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb l'horror per l'estat del món, a nivell local hi ha dos temes que marquen l'actualitat: la vivenda i l'aigua. Les guerres, amb milers de víctimes diàries, pugen els preus de les matèries primes. I en aquest context d'inflació hi ha dos núvols amenaçadors. Primer, la vivenda. Marxar de la casa familiar i emancipar-se sempre és un projecte vital, però cada dia que passa aquesta situació és més difícil i ja sembla que queda reservada a persones amb la renda més alta. Ja no és un problema únic de la ciutat de Barcelona. És una realitat pràcticament a tota l'àrea metropolitana. El preu del lloguer es dispara. A 23 municipis dels 36 d'aquesta zona es registra un augment mensual de 50 euros. El preu mitjà de l'àrea metropolitana ha passat dels 815 euros als 863. Lidera Sant Cugat amb gairebé 1.270 euros, Barcelona Ciutat amb 1.123, i localitats com Castelldefels, Sant Just d'Esbert, Tiana, Esplugues i Veges superen els 1.000 euros mensuals. La mitjana a Catalunya es situa en 830 euros. No resulta estrany, en aquest context, l'èxit del caravaning. Avui, per cert, en parlem d'aquest fenomen. I l'aigua, segon punt. Avui els embassaments estan a un 21% de la seva capacitat. Mai havien estat tan baixos. Des de fa un any, tota l'aigua que es consumeix a Barcelona prové de les desalinitzadores. L'empresa pública de la Generalitat ha anunciat avui que augmenta un 33% la tarifa dels municipis, que concentra 5,5 milions de persones, és a dir, més del 80% de la població a Catalunya. Són 116 municipis. L'augment recaurà cap als ajuntaments i aquests cap als ciutadans. Cada ajuntament té llibertat per fixar pujades o buscar alternatives financeres. L'increment està fixat en uns 3,5 euros mensuals per llar, és a dir, 42 euros anuals. Bon dia, sóc Sergi Tor i a Catalunya estan passant amb última hora moltes més coses. Mar Puerto, bon dia.
Molt bon dia, Sergi. I d'última hora parlem perquè dues persones han quedat ferides de gravetat en un tiroteig a Tarragona. Els fets han passat davant la comissaria dels Mossos i ara encara s'estan investigant els fets. I una avaria a la canonada principal de distribució d'aigua, la Bisbal d'Empordà, ha deixat sense subministrament tot el municipi. Des de la primera hora d'aquest matí els tècnics hi estan treballant i esperen poder recuperar el servei aquest migdia. D'altra banda, també, tres dies de vaga és el que ha convocat el personal de servei de recollida selectiva i de mobles de Santa Coloma de Gramenet. Serà els dies 16, 17 i 18 d'octubre i la plantilla demana una equiparació salarial amb el personal de recollida de residus. I a Santa Coloma de Gramenet també, precisament, ha mort un nen de 2 anys en l'incendi d'un edifici. 5 persones més han quedat ferides de caràcter lleu per inhalació de fum. A tot això, hem d'informar que un operatiu dels Mossos d'Esquadra ha permès desmantellar un edifici que funcionava com a punt de venda de drogues a la Jonquera, a l'Alt Empordà. L'operatiu s'ha saldat amb 10 detinguts i els agents van comissar 2 quilos de xis i diferents quantitats d'heroïna, cocaïna i marihuana. També, però, acabem explicant que la companyia Air Europa ha patit un ciberatac en el sistema de pagament amb targeta de crèdit i ha recomanat als seus clients afectats cancel·lar les targetes que hagin de fet servir per comprar bitllets. L'aerolínia diu que els seus sistemes ja funcionen, però recomanen aquesta mesura per minimitzar qualsevol incidència.
Gràcies, Mar. Busquem ja l'actualitat de serveis. Doncs amb el temps, continua aquest estiuet de Sant Miquel, sol, pràcticament és que no hi ha núvols, un punt de núvol allà a la zona del Pirineu de Lleida, l'Alta Ribagorça, una miqueteta, però res, temperatures al voltant de 31 graus, la màxima a Anglès amb 30,6, Girona ha registrat 30 graus, Organyà 29, les mínimes 4 graus a Prades o 6 graus a Pont de Suert. Ambient estable de cara a les pròximes hores. Anem ja tot seguit pel trànsit. Migdia del dimarts, busquem incidències actuals. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments destacar un parell de carreteres que es troben tallades per accident. D'una banda, la T312, a l'altura de Montbrió del Camp, on es troba el trànsit tallat per un accident, com dèiem, en el sentit de la marxa, i es fan desviaments senyalitzats. Un altre punt, una altra via tallada, és la L503, a l'altura de la Torre de Capdella. aquí també via tallada en els dos sentits de la marxa. A la resta de punts de la xarxa viària, únicament les obres que poden dificultar una miqueta més la mobilitat. En aquest cas, aquest matí l'autovia 2 afectava entre Aiguaviva, Riudellots de la Selva, aquest tram, aquesta zona, en sentit Girona. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La sequera ja té preu. Bé, sempre hi ha hagut preu, fins i tot per part dels ajuntaments i dels veïns que durant algun estiu han necessitat dels camions cisternes. Però ja té un preu més generalitzat. Aquest matí l'empresa pública de la Generalitat Aigües Ter Llobregat, titular de les desalinitzadores del Prat i Blanes i de les potabilitzadores d'Abrera i Cardedeu, han anunciat que augmenta un 33% la tarifa que cobraran l'any que ve als seus 116 clients. I qui són els clients de la empresa de la Generalitat Aigües Ter Llobregat? Doncs són 116 ajuntaments de Barcelona i de l'àrea metropolitana al qual presten servei i que són pràcticament el 80% de la població de Catalunya perquè engloben a 5,5 milions de persones. La vicepresidenta del govern de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha justificat aquesta pujada.
I és que des del 2017 no s'incrementava aquesta tarifa, per tant, feia molt de temps que no hi havia aquest increment i que, efectivament, la sequera ha fet incrementar els costos del cicle de l'aigua. Crec que ho entendran perfectament si els dic que no és el mateix que l'aigua vingui de la pluja, que no pas que l'haguem de desalinitzar o que l'haguem de regenerar i, per tant, que això té uns costos energètics.
Com dèiem, la factura va cap als ajuntaments, que tindran aquest increment del 33%, i després cada ajuntament ho tributarà, doncs, de la manera que vulgui, o bé imposant un augment amb el preu de l'aigua cap als seus veïns o veïnes, o buscant altres vies de finançament. Segons l'empresa, la pujada lineal hauria de ser d'entre 1 euro i 1,5 euros per persona al mes. Per la llar seria de 3,5 euros de unitat familiar, però, com dèiem, serà cada ajuntament del 116 que establirà les seves pròpies condicions. D'altra banda, aquest matí hi ha hagut reunió de l'executiu de Pere Aragonès i l'altre tema damunt de la taula novament és Rodalies. Ja sabíem des de la setmana passada que Esquerra Republicana de Catalunya demanarà un ple monogràfic al Parlament de Catalunya per parlar de Rodalies. Avui la vicepresidenta Laura Vilagrà ha denunciat que en els últims 10 anys el govern central ha deixat d'invertir 3.600 milions d'euros que estaven pressupostats per invertir i millorar el funcionament de Rodalies.
S'han deixat d'invertir 3.639 milions d'euros en aquests darrers 11 anys, però si els dic que l'any 2021 la xifra va ser flagrant perquè només es va executar el 19% del previst, doncs realment són unes xifres insultants absolutament.
Ha trobat el govern de la Generalitat amb Rodalies un cavall de batalla per fer crítica cap al PSC, que fa 5 anys, amb el PSOE de Pedro Sánchez, està gestionant aquest servei. Laura Vilagrà ha tornat a insistir una vegada més que el traspàs de Rodalies està damunt de la taula amb les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez, a més de l'amnistia, la qual considera que està a prop, i la carpeta de l'autodeterminació. Per acabar, l'actualitat del govern de executiu de la reunió d'aquest matí, el govern xifra que hi ha 30 catalans i catalanes a la zona del conflicte després dels assassinats de Hamas a Israel i està en contacte amb diverses administracions. Es demana no viatjar a Israel ni Palestina i s'ofereix un telèfon de contacte a tots els familiars afectats per tal de conèixer l'actualitat. El telèfon és el 93-874-9064. Canviem ja d'arguments informatius perquè avui, dimarts 10 d'octubre, és el Dia Mundial de la Salut Mental i per aquest motiu és convenient fer novament examen de la situació amb la qual ens trobem en aquest àmbit. Després de que durant els últims mesos tothom hagi parlat d'aquest repunt dels afectats de la salut mental després de la duríssima pandèmia. Avui hem volgut posar l'actualitat amb el binomi feina-salut mental i és que, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, la depressió i l'ansietat són els diagnòstics més habituals entre persones amb trastorn mental que busquen feina. En els últims 5 anys s'han atès a més de 9.000 persones i, afortunadament, seria la part positiva, una de cada 3 finalment ha trobat una feina, Sergi Peidró.
les persones amb trastorns de salut mental tenen més dificultats a l'hora de buscar feina. Alguns d'aquests usuaris tenen por del procés selectiu, la sensació de culpa per estar a l'atur o una baixa autoestima. La xarxa d'oficines tècniques laborals ajuda aquestes persones a integrar-se en el mercat de treball. La cap de millora de l'ocupabilitat de la Diputació de Barcelona, Puri Rodríguez, defineix el perfil dels usuaris que fan ús d'aquest servei.
Principalment tenen tipus de trastorns esquizofrènics, trastorns de personalitat, i aquest darrer any ha entrat amb bastanta força els trastorns de depressió i ansietat.
La xarxa d'oficines tècniques laborals facilita la inserció al mercat de treball de persones amb trastorn mental. Aquest servei va ajudar a gairebé 2.000 persones l'any passat i més de 600 usuaris van trobar feina. Puri Rodríguez detalla que el procés no s'acaba després que aquestes persones entrin en el mercat laboral.
Perquè és tan important aconseguir una feina com mantenir-la, no? En tots els casos, però amb el tema de la salut mental s'ha de tenir molta cura de tot el procés i per això la tècnica de referència sempre acompanya la persona, fins i tot una vegada ja ha assolit un lloc de feina.
L'usuari tipus que utilitza aquest servei és home de 30-49 anys amb estudis baixos i certificat de discapacitat.
I ara volem parlar de l'escalada terapèutica, que es tracta d'una activitat orientada a nens i nenes i adolescents amb problemes de salut mental i addiccions d'elevada complexitat clínica, social o familiar. L'escalada terapèutica es du a terme en rocòdroms, evidentment, i està liderada per educadors socials i psiquiatres, i a més està avalada per informes mèdics, fins i tot doncs, a persones que pateixen autisme. I com funciona aquesta teràpia? Doncs darrere en COPE Catalunya i Andorra hem escoltat amb una terapeuta com és la Marina. Andrea Gavarró ha seguit les explicacions d'aquesta especialista.
Marina Expósito, especialista en escalada terapèutica, explica què és i per què serveix aquesta disciplina.
Pues la escalada terapéutica básicamente es trasladar y todos los beneficios que tiene la escalada, que es en sí un deporte muy completo, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, a nivel social también, trasladarlo esto para mejorar la vida de las personas con diferentes patologías. Y estas patologías pueden ser muy diversas, desde solo físicas, ortopédicas, a lo mejor dolores de espalda, de rodilla, escoliosis, etcétera, pero también pueden ser aplicadas a personas con problemas neurológicos, que puede ser como esclerosis múltiple, también vale para niños pequeños con diversas patologías o problemas como TDA, autismo.
L'escalada també ajuda a pal·liar les depressions i altres patologies associades a aquestes. Com bé manifesta la Marina, l'entorn per desenvolupar aquesta activitat tan terapèutica és un rocòdrom. Tot i que és aplicable a diferents trastorns, hi ha alguns en els que funciona especialment bé.
Parece que tiene muy buenos beneficios y yo tengo así muchos pacientes con autismo, sobre todo niños pequeñitos, porque trabajan mucho la concentración, también trabajan el equilibrio, la coordinación, que es fundamental, y la fuerza, que muchas veces hay algunos niños que tienen muchísima fuerza y otros que no tienen tanta.
L'especialista explica que aquesta no és una teràpia nova, sinó que fa més de 20 anys que a països com Àustria, Alemanya o Suïssa s'aplica. Un tractament que tot just ara comença a aterrar a Espanya. De fet, a diverses universitats europees utilitzen l'escalada com a teràpia per a tractar malalties psicològiques com la depressió o trastorns neurològics i de mobilitat, com l'esclerosi múltiple, entre d'altres. La Marina explica que aquest tipus de teràpia és aplicable a tot tipus de pacients, joves, grans, persones amb patologies físiques o mentals. Pel que fa a la freqüència, Espósito explica que, com a tot esport, quan més, millor, i que l'ideal és practicar aquest esport 3 cops la setmana. La terapeuta manifesta també que els resultats es comencen a notar depenent de la patologia i la persona, però que tot és qüestió de constància.
I saludem a l'Àngel, pare d'un nen amb autisme, Pablo, que també està doncs realitzant aquesta escalada terapèutica infantil de cara a afavorir la concentració, la disciplina i l'equilibri del nen. Àngel, benvingut aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i buenos días.
Buenos días.
Por cierto, ¿cuántos años tiene Pablo?
7.
7 años. ¿Y a qué edad fue diagnosticado de autismo?
Pues confirmado fue con 4 años, pero ya a los 2 años ya notamos nosotros que había un problema. Pero como nos cogió el tema de la pandemia, pues fue un poco todo más retrasado.
¿Y cómo ha llegado su hijo y ustedes, en este caso, a la escalada infantil como un método para favorecer su desarrollo?
Pues fue por casualidad. En el colegio donde va Pablo, que es aquí en Getafe, su profesor de gimnasia nos dijo que tienen un pequeño rocódromo y nos comentó, Alberto se llama, que a Pablo le gustaba escalar, que dice, hay otras cosas que le cuesta mucho concentrarse, pero escalar le vemos que le gusta, podéis probar. Y así fue como empezó todo.
Leyendo informes médicos, apuntan a que la escalada infantil favorece la concentración, la disciplina y el equilibrio, y que por lo tanto es una práctica muy interesante.
Sí, sí, así es. La verdad que nosotros no sabíamos nada de escalada ni nada, pero es verdad que a Pablo, y lleva poco tiempo, le hemos notado ya la concentración, la fuerza, el equilibrio, y luego también como algo de satisfacción personal para él, de poder conseguir las cosas.
Claro, la causa es que se activa, ¿no? Ese instinto de supervivencia, ver despegar los pies en el suelo, supongo que a ti como padre te debe de producir primero una alegría inmensa, ¿no? Y luego también la expectación a ver cómo va escalando tu hijo.
Sí, sí, claro, es una emoción tremenda. La verdad que cuando le hemos visto siempre que era así como muy blandito, que no tenía fuerza, y le vemos ahora escalar, pues la verdad que es una alegría. Es para ponerte a llorar todos los días.
¿Y qué te dice Pablo cuando baja del rocódromo?
Pues lo primero, que está muy cansado. Que estoy cansado, pero que está muy contento y está muy feliz de ir.
También hablan a nivel médico que una de las causas es que el cerebro activa resortes cuando notas que está en peligro. Y en situaciones como la de Pablo, eso sí que es muy interesante, ¿no? Para hablar lo que decíamos anteriormente, de que favorece la disciplina y el equilibrio.
Sí, sí, eso es así. Él, cuando está arriba escalando y ve que no puede, activa eso de ay, que me caigo, que normalmente en su vida cotidiana no lo tiene, y la escalada es una cosa que nos lo está dando.
Claro, las estadísticas nos apuntan de que hay un caso por cada 100 en la Unión Europea, y en Estados Unidos es un caso cada 59, pero no estamos hablando de unas tasas muy altas. ¿Crees tú de que la sociedad y las administraciones públicas tendrían que prestar una mayor atención a tantos niños y niñas autistas de cara, pues, a garantizar su pleno desarrollo?
Sí, sí, claro. La verdad que ahora hay muchos más diagnósticos, hay... pues esto es lo típico, que antiguamente un comportamiento raro, nada, es que es un poco raro, no sé qué, pero se está viendo que al final vas al médico, sigues el proceso y al final pues es autismo. Entonces deberían poner pues más gente que sepa y que pueda ayudar a ese niño, a ofrecerle pues terapia, y a los padres también, claro, de ayudar como plantearte la vida con ese niño, que también es muy difícil.
Ángel, y una última cuestión. Para los padres que ahora estén, pues, en el momento inicial del diagnóstico o esperando, pues, en pruebas, tú que ya has pasado por esto, ¿qué recomendación les darías?
Pues, lo primero, difícil, tranquilidad, porque... y mucha fe. Tranquilidad y fe y ir paso a paso. ¿Sabes? Esto hay que ocuparse y no preocuparse, es lo que me dijeron a mí, y es verdad. Es desde el primer momento ofrecerle al niño todas las terapias, hablar con muchos profesionales y bueno, poco a poco, es día a día.
Pues muchas gracias, Ángel, por compartir tu experiencia con nuestros oyentes, y sin lugar a dudas, la escalada infantil, que está demostrado también científicamente, y en tu testimonio también lo has ratificado, los beneficios que tiene para los niños y las niñas autistas. Ángel, gracias por estar aquí en COPE Cataluña y buenos días.
Muchas gracias y buenos días.
Un missatge d'esperança, de treball i de constància, i la escalada terapèutica, doncs un punt avalat científicament que dona molt suport a nens i nenes autistes. Canviem ara d'arguments informatius i atenció amb aquesta notícia. Tancats en gàbies entre excrements i orins. Així malviuen alguns gossos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, segons la denúncia que ha fet el sindicat CESIF davant de la Inspecció de Treball i la Conselleria de Medi Ambient. Sílvia Fernández, la greu denúncia arriba quan fa poques setmanes que ha entrat ja en vigor la llei de benestar animal, noi?
Segons ens ha explicat Eugenio Zambrano, portaveu del CSIF, els nou gossos adscrits a la secció canina de la Unitat de Reforç, Emergències i Proximitat a Barcelona pateixen maltractament. Els animals se sotmeten a llargs períodes d'abandonament i, per tant, l'Ajuntament ignora les mesures imposades per la nova llei del benestar animal. Els gossos realitzen una tasca imprescindible per als serveis de seguretat i estan en continu ensinistrament per millorar les seves habilitats dia a dia, però les seves condicions de vida i de feina s'allunyen de ser òptimes. Segons el mateix Zambrano, la situació és extrema, fins al punt que el consistori tampoc facilita l'assistència al veterinari.
Dos canes han fallecido y han fallecido pues porque se les ha girado el estómago y bueno, de haber estado aquí alguna gente hubiese cabido la posibilidad de haberles salvado, ¿no?
El context també afecta directament els guies canins, que duen a terme tasques de neteja d'excrements i urins que no els corresponen.
Un policía guía canino no puede estar haciendo otras funciones, bien sea de limpieza de los animales, de los patios. Si se tiene una sección de policía guía canina, tiene que ser, como tienen en este caso, los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil o la Policía Nacional.
En moltes ocasions, les gàbies i els transportins s'han convertit en l'espai on habiten els cans al llarg de la nit o a l'espera de fer el seu servei. Però l'escenari límit es dona cada cap de setmana sense vigilàncies.
I no deixem la ciutat de Barcelona, que continua amb la seguretat ciutadana com una de les grans assignatures pendents. 5 mesos després de, en aquest cas, l'alcaldia ja del socialista Jaume Collboni. I és que l'índex de criminalitat facilitat pel Ministeri d'Interior situa, malauradament, la ciutat catalana com el municipi metropolità on més ha augmentat l'índex de delinqüència. Furs i robatoris són els que més s'han incrementat. Quina és la lectura que fa l'oposició municipal amb aquestes xifres, Aaron Bosch?
L'increment de la delinqüència a Barcelona és un fet que rep una gran quantitat de denúncies per part de l'oposició de l'Ajuntament de Barcelona. L'índex de criminalitat ha augmentat considerablement, situant la ciutat comtal en una de les més conflictives de Catalunya. El líder del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, reclama mesures com un augment de la presència policial en els districtes de la ciutat.
Van rebre 139 agents de l'àrea urbana. I tu els veus junts i dius, ostres, fa goig, no? 130 persones, no? Però clar, després dius, per totes les àrees que hi ha, pels seus districtes, per matí, tarda o nit, dius, en realitat, dels 130 seran 3, 4, 5 els que estaran al carrer. Per tant, clar, tot això fa falta molta policia.
Segons el Ministeri de l'Interior, Barcelona és una de les ciutats catalanes de més de 20.000 habitants amb l'índex de criminalitat més alt en el primer semestre de l'any. El Prat de Llobregat i Sitges l'acompanyen en el rànquing de les més problemàtiques. El municipi, que acull l'aeroport del Prat, suma 64 delictes per cada 1.000 persones, sent la xifra més alta de tot el país. Just per darrere l'acompanya la capital catalana amb 54, seguida del Garraf amb 52.
Com han dit a l'inici d'aquest informatiu, hi ha hagut un increment de 50 euros amb el preu de lloguer mensual a 23 municipis de l'àrea metropolitana. Cada mes el lloguer es dispara. Fins i tot hi ha moltes ciutats, com Sant Cugat, Barcelona Ciutat, Castelldefels, Sant Just d'Esbert, Tiana, Esplugues o Veges, on se supera ja els 1.000 euros de mitjana mensuals de lloguer. Serà situació econòmica o no, o una forma de viure, però cada cop creix més la forma de viure amb caravanes. I a més s'està demostrant també per l'èxit que hi ha amb la compra dins del Saló Caravaning de la ciutat de Barcelona. Parlem doncs d'aquest increment que hi ha d'aquest tipus de vehicle i d'aquesta forma de viure després de la publicitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este jueves en Tiempo de Juego.
¡Grande de España!
Celebramos el Día de la Hispanidad por todo lo alto con la selección española.
Has dado en el clavo.
Desde las 8:30 de la tarde, España-Escocia.
¡Empieza España! ¡Rueda la pelota!
Partido clasificatorio para la Eurocopa 2024.
Para mí, el partido está liquidado.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Zapatero, tu papá.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Elegir Gran Apadano es
abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rhodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquests dies i fins la pròxima diumenge 15 d'octubre, el recinte firal de la Gran Via de Barcelona s'està fent el Saló del Caravaning. I a més, amb milers i milers de visitants i també de potencials compradors. El sector viu un moment magnífic. Les matriculacions han pujat un 8%. La demanda d'aquesta mena de vehicles es manté a l'alça i l'oferta existent ens expliquen que no és suficient fins i tot per cobrir aquesta demanda. I és que, a pesar de la multiplicació d'opcions a l'hora de fer turisme, el sector del caravaning acumula un creixement de més del 30% en els últims anys. Perquè, a més, aquí hi ha dos tipus de públic. Primer, el majoritari, el que es compra una autocaravana per fer turisme, i després, fins i tot, el que té ja una caravana per viure, per una forma de viure diferent amb aquesta casa, doncs, més nòmada. Avui, a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, han estat els organitzadors del caravaning, com dèiem, fins al pròxim 15 d'octubre a Fira de Barcelona. Ha escoltat el per què el sector viu aquest moment tan brillant, Yolanda Canales.
De fet, l'autèntic boom del sector, sobretot de les autocaravanes i de les campers, es va produir arran de la pandèmia, on més que boom, segons el president de Seicar, que és l'Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravaning, José Manuel Jurado, el sector es va visibilitzar més. En aquells moments, recorda, molta gent, davant de les restriccions que s'havien imposat per la Covid, va veure una forma diferent de fer turisme i a l'aire lliure.
La sociedad, pues en aquellos momentos en los que si ya recordamos, parece que fue hace mucho tiempo, pero sí, no tanto, sí. En el cual, pues bueno, no se podía salir, no sabíamos cómo poder irnos un fin de semana a algún sitio que no fuera entre cuatro paredes, ¿no? Que por los miedos, etcétera. Entonces, pues el caravaning pues se vio como una forma de turismo que era bastante segura porque estábamos muy al aire libre.
I des de llavors, molta gent que s'hi va acostar al sector ja s'ha quedat. Un sector que ara creix de forma més equilibrada i que també troba dificultats per la situació econòmica actual.
Por otro lado, nos estamos encontrando con alguna dificultad externa a nuestro sector. Pues bueno, las financiaciones sabemos cómo están, muy altas, los tipos de interés. Entonces eso dificulta un poco, en algunos casos, para aquellos que quieren financiar, dificulta un poco el acceso.
Es tracta també d'una forma de fer turisme, diu José Manuel Jurado, que atrau gent de totes les edats.
Desde gente muy joven que vienen a ver si pueden cogerse un camper de esos pequeñitos que les sirve como coche para salir el fin de semana a la montaña, etcétera, etcétera. A personas a gente con niños de mediana edad. Los niños les encanta esta forma de viajar y personas ya de mayor edad que tienen más tiempo y van buscando autocaravanas grandes que sean muy confortables, etcétera.
Però especialment significatiu és el fenomen de la camperització, furgonetes més petites, equipades, però amb menys comoditat que una caravana. Fa 70 anys que estan al mercat i en altres països, com Holanda o Alemanya, són molt populars. Però aquesta popularitat ha estat molt més recent a Espanya.
Suele ser en un sector de gente así, un poco más joven, ¿no? por la movilidad que te da. Son vehículos que no tienen tantas comodidades como una gran autocaravana, pero bueno, cuando eres más joven, pues tampoco tienes tantas necesidades, ¿no? Y de repente en España, pues muchísima gente con las camperizaciones. Oye, me compro una furgo y me la camperizo.
Recordem que fins aquest diumenge se celebra el Saló del Caravaning a Fira de Barcelona. Hi ha fins a 1.000 vehicles a la venda.
Doncs aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya anem a conèixer una persona que segueix aquest estil de vida van life. Cristina Lona Sancho, benvinguda a l'informatiu migdia de COPE Catalunya. Buenos mediodías, Cristina.
Buenos días. Muchas gracias por traerme aquí y entrevistarme
Exacto, y explicarnos tu experiencia y por qué sigues este estilo de vida van life. Por cierto, ¿ahora dónde estás?
Ahora mismo estoy en Zaragoza. Vivo en la autocaravana, pero estoy en Zaragoza. Sí.
¿Y en Zaragoza tienes la base o estás de camino?
Es la base, bueno, está aquí mi familia y así, y por motivos personales pues llevo como unos mesecitos más parada y desde aquí voy haciendo viajes a como 2-3 horas, aunque el fin de semana pasado, por ejemplo, estuve en Barcelona y así. Hay veces que me muevo con la autocaravana o hay veces que voy, si tengo que ir más rápido, pues voy con el AVE, ¿no? Pero sí.
¿Y tu unidad familiar está compuesta por más personas? Pregunto, desde
no,
la ignorancia.
Yo vivo sola en la autocaravana ahora. Vivo sola, no tengo perros, ni gatos, ni nada, que mucha gente dice, ponte un perro. No, de momento vivo sola.
¿Y por qué has decidido este estilo de vida, Cristina?
Pues fue como un poco todo, ¿no? Yo la autocaravana la tengo hace 8 años. Es una Fiat Ducato vintage que tiene 30 años, del 91. Y fue mi primer viaje sola, ¿no? Me fui a Cádiz en coche 10 días y hacía muchos kilómetros porque dormía en Cádiz capital. Y entonces en ese viaje decidí que yo quería una furgo, que a mí me gustaba estar en movimiento y que me gustaba explorar nuevos sitios, pero que claro, al final si te cogías un alojamiento en un sitio tenías que ir y volver. Y esta cosa no me gustaba, ¿no? A mí me gustaba ir y quedarme en ese sitio. Entonces de ahí tuve la autocaravana. Vivía de una manera normal, entre comillas, ¿no? Vivía en una casa y los fines de semana o las vacaciones pues me iba con la autocaravana. Y poco a poco como que fue un sentimiento que fue fraguando en mí, ¿no? De decir, ostras, yo quiero vivir así, ¿no? Tuve la oportunidad unos veranos de trabajar desde aquí y, claro, ir explorando. Me iba por el norte, ¿no? Por Galicia, por Asturias y tal. Levantarme por la mañana, coger la bici, explorar en la naturaleza, luego trabajar. Esto antes de la pandemia, ¿eh? Dije, ¡guau! Esto sería guapísimo si pudiera vivir y trabajar de esta manera. Y en el 2021, en septiembre, pues me dieron la carta de despido, que yo llamo la carta de la libertad. Y entonces ahí ya dije, bueno, voy a crear un proyecto que una a todo lo que amo, ¿no? Y que me permita vivir así. O sea, una voz me dijo, lo que sea desde la autocaravana. Yo sabía que quería vivir así. Y me gusta, pues porque me gusta estar en contacto con la naturaleza. Me gusta, poderme mover, pero sentirme que estoy en casa. Yo trabajaba de comercio internacional. Viajaba mucho por trabajo. Pero claro, al final siempre estaba en hoteles, con una bolsa, ¿sabes? Siempre estaba nómada, ¿no? A los 20 años también me fui a vivir a Londres, o sea, que es que yo el nomadismo lo he vivido desde dentro siempre.
Pero puedes llegar a, por ejemplo, me has hablado, la carta de despido fue una carta de la libertad, pero ahora, económicamente, ¿eres autosuficiente? ¿Y cómo lo eres?
Sí, porque, bueno, yo creé un proyecto, hice como 2-3 años de viaje interior, decir, ¿a qué me dedico, no? Entonces me formé y, bueno, todo lo que la vida nos va trayendo, nos va diciendo, ¿no? De las señales, que es lo que comparto. Entonces yo hago acompañamientos o coaching, que dice gente, ¿no? Mentorías también, a gente que quiera vivir de esta manera, pues de diferentes maneras. Hago cursos online, hago mentorías online o los viajes que yo llamo Exploring the Sky, en los que la gente viene a pasar unos días conmigo en la autocaravana o con su vehículo o si alquilamos, por ejemplo, una furgo, y yo les acompaño a enseñarles cómo se vive, porque al final tienes que tener en cuenta muchas más cosas en el día a día, que es cómo llenas agua, cómo te duchas, cómo vacías,
claro, claro.
¿No? Que cuando no lo has vivido, yo sí que es verdad que, pues bueno, toda mi familia ha sido muy aventurera, ha habido autocaravanas en mi familia desde muy pequeñita, entonces es algo que yo desde pequeña he vivido, ¿no? Entonces lo tengo muy integrado. Lo que pasa que, claro, me di cuenta cuando viajaba con amigos que decían, ostras, pero ¿y este agua? Ah, pero que tienes que llenar el agua. Ah, pero sí, ¿y la luz? ¿Y tal? ¿Y dónde enchufas? Oye, ¿y el baño se vacía? Y entonces, todas estas preguntas eran lo que hicieron que también creara Cloniverso, que es mi proyecto, en el que acompaño a gente y les inspiro a hacer cambios de vida así, ¿no? Un poco de decir, bueno, encuentra cuáles son tus pasiones, y mi pasión siempre ha sido las personas, ¿no? De acompañar, de hacerles, hago meditación y cosas más energéticas, holísticas, para hacer un cambio de mirada, de decir, bueno, yo lo que promuevo es un poco el cambio interior, ¿no? Es decir, el viaje, cuando tú viajas hacia afuera, y es lo que yo empecé a hacer, ¿no? Viajar sola, simplemente eso nos sirve para hacer un viaje interior, de conocernos realmente quién somos, qué queremos, qué nos gusta hacer, para qué hemos venido, para qué somos buenos. Y entonces el cóctel Molotov que yo hice, pues dio a luz a este proyecto y a este estilo de vida y a esta manera de compartir, ¿no? Y me encanta porque, bueno, no, he acompañado a gente, que de mujeres sobre todo, de 50 a 60 años, que se han comprado una furgo, que han vendido su casa o una autocaravana y que están viviendo de esta manera. Dices, ostras, qué guay, ¿sabes?
Gracias, Cristina. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
I res, amb 9 minuts arriba a Esports Cope, en Joan Ballori. Joan, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Amb aquesta prèvia ja és a Barcelona, Lamine Yamal.
Sí, ha tornat a Barcelona, té una lesió al psoas ilíac de la cama esquerra, l'han examinat allà a Madrid, els metges de la selecció, i ha tornat cap a Barcelona. Per tant, es perdrà els partits de classificació per l'Euro contra Escòcia i Noruega, però, si no passa res, podrà jugar amb el Barça contra l'Atlètic Club després de l'aturada. També parlarem d'Enríquez Negreira, que ha estat a la Ciutat de la Justícia per ser examinat a l'Institut de Medicina Legal. Com sabeu, ha demanat no declarar perquè pateix Alzheimer, i parlarem també de la derrota de l'Espanyol. Va perdre ahir 3-1 al camp del Villarreal B en un mal partit.
Molt bé, gràcies, Joan. A les 3:05 t'esperem ja, eh?
Perfecte, Sergi, fins ara, gràcies.
I a les 7 de la tarda, com sempre, encendrà la linterna avui d'aquest dimarts 10 d'octubre, Montse Rodríguez. Montse, benvinguda, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Doncs avui ens farem ressò de molts dels temes que esteu parlant al llarg de la programació, com per exemple les caravanes i autocaravanes. Però avui posarem la mirada, Sergi, concretament a la Vall d'Aran, on la regulació turística xoca amb les necessitats de desenes de treballadors que fan vida en aquest tipus de vehicles. No només es fa servir per fer turisme, sinó també per viure. Avui en parlarem amb el segon alcalde d'alcaldia d'aquest ajuntament. També ens farem ressò d'allò dels rocòdromos. Tu has fet algun cop allò de pujar per les parets, Sergi?
No gaire. Sóc molt petós, jo.
No? Doncs jo t'hi veia.
M'hagués caigut, però bueno, hem entrevistat el pare d'un nen aquí, autista de 7 anys, que ens ha parlat, doncs, que bé li va.
Exacte, doncs avui en parlarem sobre això una mica, que parlen també la gent dels excursionistes, que els hi sembla tot això i més. Per cert, avui també és el dia contra el Dia Mundial de la Salut Mental, i en parlarem avui a la linterna.
A les 7, Montse Rodríguez, ara Línia COPE.